Perquè, esclar, en Roman ens deia allò de... Quan som petits, tampoc ens hem de creure... Els pares tampoc s'han de creure tot i cadascuna de les paraules fil per randa i les han de passar amb la transcendència. Però, esclar, deu arribar un moment en què els pares deuen pensar... Allò ja n'hi ha prou, no? Perquè ara, obertament, ja ens deus mentir quan dius això i ja no deus dir la veritat. Des del Centre de Reeducació de Vic, com sempre, al carrer Pau Barrabets, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Perquè, sal, deu arribar un moment en què els pares deuen dir, escolta'm, ja n'hi ha prou de dir que no ho faré més, ara.
Em prens el pèl.
Em prens el pèl, directament, ja, no?
Sí, sí. Bueno, a veure, està la naturalesa humana, això d'enganyança, se'ns dona molt bé. I
des de petits?
Sí, sí, sí.
Per què ho fem?
I, bueno, potser perquè és una mica la nostra naturalesa, no? Que, diríem, tan dependent de l'altre, i que és el que fem és veure'ns en l'altre. I això, clar, és un element bastant alienant.
O sigui, que en algun moment o altre de la nostra vida, vaja, qui més qui menys, podem posar la mà al foc, tots hem enganyat en algun moment o altre.
A qui més, a un mateix. És a dir, nosaltres ens enganyem i hi ha un cert engany que és necessari per viure i per sobreviure. Diríem, un estat de veritat pur seria la bogeria. El boig, justament, no s'enganya, no? I així està. Que bueno, que pateix per tot.
O sigui, necessitem
per... fa por.
D'acord, necessitem per viure...
Quan tu dius, si hi ha la mama a mi no em passarà res...
T'enganyes.
Home, sí, pues sí. Mira, si hi ha un bombardeig i estàs al cantó de la mama, tu convençut que no et passarà res, que ja està molt bé.
Uh-huh.
Però vull dir, la bomba, amb mama o sense mama, cau igualment. Però, no? Tenim aquest...
Que ens serveix a vegades per protegir-nos
molt.
A nosaltres mateixos.
Sí, per trobar confort.
Uh-huh.
Per exemple, o sigui...
Aquest és un engany intencionat?
No, és el de l'amor, jo crec que és l'engany de l'amor.
De l'amor.
Sí.
El que fem servir per no fer-nos mal o per no fer mal.
I el que... Sí, sí,
sí.
Per sentir-nos bé i per sentir-nos acollits per l'altre i protegits. Mm-hmm.
Perquè a vegades enganyem per no fer mal.
A vegades enganyem per no fer mal, també. Però normalment ens estem enganyant, vull dir.
Sí?
Sí, sí, el que no vol sentir el mal és el que no vol dir el que ha de dir. Vull dir, perquè l'altre patirà, però no sé com dius, si és el teu pitjor enemic, bé que li diries, no? Perquè pateixi o que hagi de patir, que a tu t'és igual. Val? És a dir, el que un no vol patir és veure les conseqüències del que dirà
en
l'altre,
persona.
A qui estima probablement,
uh-huh.
I no vol que pateixi.
O sigui, que també patim o també enganyem en consideració a l'altra persona.
Sí, però sí. Que finalment remet...
En nosaltres mateixos.
Mateix, sí. El si que no suporta veure patir l'altre sóc jo.
D'acord.
Clar, m'estic cuidant també.
D'acord.
No vol dir que no cuidis a l'altre.
Sí, sí, sí. Però vols dir que si no pots suportar veure patir algú, doncs evidentment evitaràs...
Aquí està. I de vegades també en els nens, quan ells diuen no ho faré mai més, és per evitar fer patir els seus pares. Intentar donar-los tranquil·litat...
Una certa seguretat, un cert...
Sí.
Vaja, tranquil·litzar l'ànima, per dir-ho d'alguna manera.
Intenta,
això és un bon objectiu.
Sí.
És molt humà, tot això que acabes de dir.
Sí,
eh?
Sí. També fora humà i fora bo que els pares no se'l creguessin. Perquè és així, o sigui, és com un que s'empatxa. No? I ha menjat molt i diu, no menjaré mai més, no ho faré mai més. I dius, pues, probablement sí que ho tornarà a fer, però en aquell moment està convençut del que diu.
Que és emprenyador el pragmatisme, que els pares no s'acabin allò, no ho vegin tant des d'un punt de vista emocional, sinó que ho vegin des d'un punt de vista pragmàtic, de dir, ara passa això, aguanto una mica perquè d'aquí dos dies ho tornarem a viure.
A veure, però és emocional també, és emocional, perquè, diríem això, perquè el nano ho diu des de l'estimació, i s'ha de, jo crec que remet molt a les característiques del llenguatge infantil. Que no és només la paraula o el text i la literalitat del text, sinó tot el que hi ha al voltant de l'enunciació, no? Del que pretén dir, no? Del que està intentant de manifestar i d'expressar. I aquí, diríem, jo crec que els pares, si diuen, ah sí, doncs vale, no ho faràs mai més, no? Doncs té, signa aquí, posem aquí signatura, segell, i és un document. No, no és cap... Els nanos no senten un compromís terrible respecte al que han dit. Poden dir tot el contrari a cap document.
Encara que en el moment en què ho diguin...
Tinguin el ple convenciment.
Sí, tinguin el ple convenciment. Sí, sí. Perquè molt sovint, vaja, l'especialista ho dirà, és molt probable que abans de deixar anar aquella frase de no ho faré mai més, ens haguem fet un tip de plorar davant dels pares sense dir la frase. I que els pares ja ens hagin vist allò... mig somicant, bueno. Com a un símptoma inequívoc de que tenim la consciència intranquil·la per haver fet una malifeta.
D'acord, però fixa't, això diu molt més...
Que no la frase en si?
Exacte,
sí?
Que no la frase en si. És a dir, és el sentiment que acompanya, o en el, que dona un context emocional i subjectiu des del qual es diu.
I si alguns pares et diuen, escolta, és que plora la mínima i jo ja me'l conec aquest plor, eh? I que no em vingui amb això perquè ja m'ho veig
a
venir.
Però, a veure, si plora la mínima, és, va així, és la seva manera, és el seu tarannà. Ara
és, una, és una estratègia també o no? O encara no?
A veure, però si l'és, normalment
allò del plor que fa, que fa entendre, no és conscient.
No és que digui, bueno, ara em posaré a plorar i l'entendré.
D'acord, no. És a dir, aquells pares que poden pensar, escolta, més que plora, però ja sap ja qui anar a plorar.
A veure, hi ha una cosa que, mira, ara m'ha vingut al cap i és que la diré. Els pares són tan mal pensats, els adults en general són tan mal pensats. Clar, però els nens no, no són tan maquiavèlics.
No?
No, els maquiavèlics són els adults.
D'acord, és a dir, la visió del nen maquiavèlic és més cinematogràfica que real?
Absolutament.
Absolutament.
El nen pot ser cruel.
Estem parlant de nens, eh?
Sí. L'infant.
Pot ser cruel?
Pot ser cruel, i en el sentit cruelment dir la veritat, cruelment egoista,
d'acord,
cruelment...
D'acord. Però sense intenció, vols dir?
Però és transparent,
és transparent,
no sé com dir-ho, no, el veuràs venir, no té... canvi, l'adult és molt més rebuscat, també sap més coses, eh?
D'acord, o sigui que és molt
I
més...
I es coneix més.
Però sí que és cert que molts pares, i tu em sembla que ho has dit en més d'una ocasió, se n'adonen que els seus fills o les seves filles fan servir determinades, diguem-ne, estratègies...
Sí.
Per aconseguir alguna cosa. Ens ho havies dit en més d'una ocasió,
sí.
Si no recordo malament.
Com ara la seducció.
En aquella eterna cançó de vull anar a dormir al llit dels pares,
sí.
I faig alguna cosa quan me separen del llit dels pares i em deixen sol. I parlaves de totes aquelles petites coses que fem servir de petits per aconseguir el que volem, no?
Clar, a veure, que l'infant desitja coses i fa per aconseguir-les, segur.
I té els seus recursos per aconseguir-les.
I té els seus recursos, sí. I diríem... I el més utilitzat és la seducció.
D'acord.
No?
Però,
dir,
tu no vols dir que això sigui una estratègia, sinó que és una qüestió pròpia del moment de creixement de la nostra infantesa.
Amb certa naturalitat.
D'acord.
I pot esdevenir tret de caràcter. Hi ha persones que són seductores i aconsegueixen coses, no? Que d'altres no n'hi patràs. I amb els seus encants, no? Doncs enlluernen a l'altre i aconsegueixen coses. I hi ha nosaltres que no, que és, per exemple, per la via dels pesats, de la insistència. I per què no? I jo vull, i dalt, que al final per cansament...
O sigui que literalment això que passa als grans, de caure bé o no caure bé, també ja es noten els nens, també.
Bueno,
hi ha nens que cauen bé, molt més,
perquè està més en estat pur.
D'acord, o sigui, veritablement hi ha nens encantadors?
Sí.
I veritablement hi ha nens que no generen...
A veure, hi ha encantadors. A veure, encantadors perquè encanten els altres.
Exacte,
eh?
això vull dir.
Sí,
això vull dir.
Molt bé, està bé. Produeixen l'encant.
Ah, exacte.
Sí.
I poden fer, no diré ara, que poden fer el que els doni la gana... que aquest paraigües de l'encant...
Bueno, és la seducció.
És la seducció.
És la seducció.
I en canvi un altre nen faria la meitat del que fa el nen que sedueix i li dirien de tot i el ficarien de cara a la paret castigat.
I a veure, i l'educació? No és una mica això? Tu digues, en comptes de dir-li, per la brava, tu digue-li bé, ja veuràs com... et contestaran millor o et donaran això que vols, si ho demanes bé, si ho
és també el que fa possible que a vegades, bé, allò que s'ha dit sempre i que fa sempre a vegades de mal dir amb els pares, que hi ha fills predilectes, hi ha ninetes dels ulls dels pares.
Sí, sí, sí.
Té a veure amb
no,
això?
No és estrany, no?
No és estrany.
Té a veure amb unes afinitats, per, diríem, per igualtat o per diferència, que generen una especial...
Una connexió.
Sí, connexió, efectivament.
Sí?
El tema està en la connexió.
En la connexió. És a dir, no és que s'apreciï més un fill que l'altre, no és que... sinó que hi ha una connexió...
Clar, diversa.
No direm que inexplicable, però hi ha... Hi ha...
No, normalment s'explica per això, per una comprensió. Jo sé el que està passant, o jo no, encara que no ho digui jo, i l'altre que parla més i ho explica més, doncs, bueno, com ja ho explica, ja ho diu, però l'altre no ho diu, i genera, diríem, per patiment o per identificació.
Sí, sí, sí. Això no s'educa, Això ve de fàbrica, és a dir, que hi hagi aquesta connexió, a vegades, entre el pare i un dels seus fills, o entre la mare i un dels seus fills...
A veure,
més que amb l'altre, això no, no...
La fàbrica aquí és relativa, perquè es va fabricant també, no? És a dir, és que aquí l'operari és l'amo de la fàbrica. No hi ha operaris, o sigui, és... Aleshores, clar, el fabricat porta el segell del fabricant. No?
D'acord, d'acord. És a dir, hi ha una base que alimenta aquesta connexió.
Efectivament, efectivament.
Però en la vida diària aquesta connexió es anirà fent gran, o es anirà afeblint.
Efectivament, aquí està. No? Que després, pel propi creixement, el desenvolupament, més les circumstàncies, anirà donant una major connexió o no ho serà tant. Però sí que passa.
Doncs tornem-nos a col·locar la frase. No ho faré mai més.
Sí.
És probable que els pares puguin pensar respecte que tinguin dos fills en un mateix moment i aleshores els diguin no ho faré mai més i que es creguin més l'un que l'altre?
Bueno, sí, pot ser, en funció de la relació amb la paraula que tingui qui parla. Hi ha nanos que són caparruts i tenen una espècie d'orgull posat en la paraula. Si jo he dit que no ho faria mai més, no ho faré mai més. Que, bueno,
encara que ens hagis dit fa un momentet que pels nanos les paraules i depèn de...
Però clar, és que parlem d'una particularitat, d'una forma particular en un nano. Hi ha alguns nanos que tenen aquesta qüestió, aquest prurit.
Sí?
Sí, sí, sí.
Aquest, sí?
Sí. T'he dit que no ho faria, o t'he dit que sí ho faria, no cal que m'ho tornis a dir. I és així. I algunes mares, per exemple...
Que sona repel·lent, això dit.
Clar,
així,
pot sonar repel·lent. Pot sonar repel·lent. I aleshores, per exemple, una mare que tingui moltes ganes de protegir i de cuidar i de dir-li coses al seu fill, amb aquest fill no tindrà... O sigui, no li caurà fantàsticament. Li costarà. Perquè el fill li diu, ja ho sé. Ja sé que m'haig d'agafar la motxilla. No em tornis a dir, per què em dius tantes vegades allò de la motxilla? Clar, la mare no li senta bé. No? O li pot respondre airadament o el que sigui, però bueno, hi ha com un desencuentro en aquesta qüestió. I hi ha altres que és al revés, no? Que necessiten que els diguin moltes vegades i tal.
Aixeca't i tal.
Sí.
En la majoria de casos, diguem-ne que és més la segona.
Sí.
La segona vivència que no la primera.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
En general, a tots ens ha costat o a tots hem necessitat molt sovint l'incentiu dels pares en determinades edats per moure'ns.
Sí.
I alguns encara ho necessiten ara ja, no amb allò. Però en general, quan som petits, necessitem una mica de... I que ens espavilin una mica.
I sí, és a dir, que diríem... Hi ha algo... I que ens despertin el desig de fer-ho. És a dir, hi ha algo... Les ganes de ser... El desig de ser gran en els nens és un desig molt important.
Cert.
Que si no hi és tot complicadíssim. O si està trastocat o si està afectat, és tot dificilíssim.
Perquè...
No, jo em quedo amb la mama. Jo em quedo amb la mama. Però bé, és que... No, és que fa fred. No, és que... Buah, com el treus d'allà. No, en canvi, un altre diu, mira què et passa... Ah, sí? Bueno, mira que hi ha nens més grans. Oh, que bé. No? Que saben més coses, que desperta admiració.
Perquè, tornant a agafar la frase, el dir que no ho faré mai més i no fer-ho, té alguna cosa a veure amb la progressiva assumpció de responsabilitats individuals, d'iniciatives pròpies?
A veure... pot tenir-ho o no. Jo crec que la frase sola, com tota frase sola,
no
diu
per
res.
Cosa.
Exactament, no diu res. Per alguna raó, això s'ha pensat de que quan s'arriba aquesta frase ja està tot fet. Però és totalment il·lus. això de venir, si és, diríem, la conclusió, o arriba al final d'una sèrie d'intercanvis, no? d'un, per exemple, parlar, saber més per què ho fa.
No? Que no, si es compromet a no fer-ho mai més.
Exactament. És que, a part, és que es queda molt sol aquest nano, no? Si ho fa, serà per al seu propi, la seva pròpia idea, per la seva pròpia paraula. Igual, això, en 5 anys no cal, no? Sinó més aviat al revés, com fer, com ajudar-lo a desxifrar això que li passa, a donar-se més què és el que fa que ho repeteixi, en quin punt queda, diríem, vulnerat o quin és el seu punt feble.
No? Són els pares els que han de posar?
En principi sí,
sí?
Ha de ser possible. I en el cas de l'escola, el mestre, diríem la mestra, perquè la veritat és que...
En la majoria mestre, de casos,
sí. El mestre és una figura poc i menys amb 5 anys.
I això és molt subjectiu?
Efectivament. És que aquí està la cosa. Es tracta de subjectivitzar. És a dir, en aquell subjecte, què hi ha en això que fa, que no hauria de fer, com ho viu? Aleshores, quan, en aquest no ho farem... No,
una cosa molt simple. Els pares que davant, què et diré, una agressió, que el seu fill hagi donat una patada a un altre nen, poden pensar, doncs mira, té una importància relativa, són coses de nens, etc etc. I a l'altra punta, els pares pels quals que el seu fill hagi donat una patada a un altre... pugui ser un drama veritablement molt, molt important per la família.
Efectivament, sí. Sí, sí.
Que suposo que deu haver dos casos, eh? Des d'aquells que relativitzen la importància d'això i ho emmarquen dins de tantes petites o grans baralles que es poden donar a la infantesa, fins a aquells pares que diuen no l'estem educant perquè...
Efectivament. O imagina que és director de l'escola.
Ah, exacte, per exemple.
El pare.
Sí, sí.
I la mare psicòloga,
no sé. Sí,
no? Dius, com és?
Que és fill vostre.
Exactament. Però mira, ja, aquest punt, a més de ser subjectiu, també és narcisista. És a dir, el meu fill. El meu, d'un altre és igual, però el meu
no pot fer
aquestes coses, això, no.
Té lògica, no?
Té lògica, l'únic que s'ha de tenir cura de que aquest no pot ser el motiu de la qüestió. Vull dir, és a dir, que ha d'haver-hi alguna també raó per al bé del fill o en relació al fill per la qual la cosa tingui aquesta significació. Vull dir, per més que a mi no m'agradi, jo sigui pacifista de tota la vida i de Mahatma Gandhi, si aquest fill s'ha deixat pegar o no s'ha defensat i un dia es defensa i pega, doncs potser no hauré de venir dir jo i Mahatma Gandhi, sinó dir, ostres, com has aconseguit defensar-te, no? O quin sentit té aquella acció dintre de les característiques del nano i el context en el que està. Si això passa una vegada, això passa a tres, perquè si no, si els pares es miren a si mateixos, és que a mi això, és que jo, doncs perden de vista el nen. I aquí, diríem, el protagonisme l'ha de tenir el fill, jo crec que sempre. Sempre ha de tenir, perquè si no, és abandònic. Quan un pare es mira al mèdic, no veu el seu fill.
Però és clar, suposo que també és lògic que els pares puguin pensar, home, no l'hem educat perquè doni patades, no l'hem educat perquè torni de col·legi dient una paraulota o una altra, o un renec o una altra, no vull escoltar a casa això, ni vull que de casa pugui...
D'acord.
Sí.
Però t'aguantes.
T'aguantes. No,
perquè el fill no és el producte de l'educació. No? O sigui, alguna cosa més que tot això. És un subjecte amb moltes característiques, una d'elles, els aspectes educatius que ha rebut del seu pare i els que ha respost bé, i uns altres que aprenen en altre lloc.
D'acord.
I té també afectes i sentiments que el provoquen, bueno, fer determinades coses, inclús sabent que estan fatalment fetes, i les fa igualment, perquè està cabrejat, perquè està dolgut, perquè està agressiu...
Aleshores, i cal que els pares es preguntin per què fa totes les coses?
A veure, no.
És
que si això té fàcil resposta si ho pensem respecte a nosaltres mateixos. No? Si jo em pregunto cada cosa...
Què faig?
Imagina't. O sigui, primer que no em quedaria gaire temps per fer res més.
D'acord.
No?
I segona que acabaríem malalts.
Acabaríem malalts. Sí. Efectivament, jo crec que si es posa la lupa massa grossa amb el nen, és una tortura pel nen i pels pares. Si està massa lluny, clar, és un coladero on es colen més coses de les que deuria.
I suposo que deu haver unes línies vermelles, no, Roman?
Sí, sempre difícils de posar, però n'han d'haver-hi, sí, n'han d'haver-hi. Una d'elles és la repetició. La situació sostinguda, permanent, constant, això és una línia vermella. És que passi un dia, que passi quan ve de no sé on, lo maleable que sigui la situació, lo influenciable, és a dir, l'argument no pot ser jo no t'he educat per això. L'argument és això no és admissible. Això no. Diríem, és a posteriori. És a dir, això no pot quedar així, no pot quedar que cada vegada que tornis de gimnàstica vinguis dient tacos a, no sé, a qui sigui, perquè no, o sigui, vegem què passa, vegem d'on ve, clar, això...
Esclar, però partint del que deies, els pares poden pensar, ens servirà dir que no tolerem determinades coses, no ja el no t'hem educat per això, sinó no tolerem determinades coses que passen d'una forma sovint, això ajudarà a que no passi?
Això ajudarà, si més no, que quedi clar que és així. Després s'haurà de ser conseqüent, i aquí sí que els pares
aquí han de ser conseqüents, suposo, per tant, que hi ha d'haver conseqüències a aquest posicionament.
Sí, sobretot pels pares han de ser conseqüents amb aquest posicionament.
És a dir, si els pares no toleren paraulotes a casa,
sí,
hauran de ser conseqüents amb aquesta postura.
Sí.
I davant això, del seu fill, de la seva filla, d'aquí sí.
I això, diríem, no implica, doncs, a partir d'ara ningú dirà cap paraulota més.
Això és el que et volia preguntar. Perquè, esclar, això és...
No, això és molt fàcil, això seria molt còmode. Això potser sí que era abans. En aquesta casa no diuen mentides. Ja està, vinga, no deia ningú ni una, perquè sóc pena d'acabar al carrer. Però aquí cap nen acaba al carrer. No, ara em sembla que el risc, i ser una mica bèstia, és que els nens acabin pegant els pares. Pot ser més el risc, que no al revés. Aleshores, i cada tant és una expressió, crec, de certa sensació d'impotència en alguns pares. T'he dit que... I quan jo dic... I el nen se'l queda mirant com dient... Què m'expliques? Perquè és una manca de recursos, justament més acordes amb el tipus de vincles que es tenen ara amb els nens.
D'acord, però se suposa que els pares, quan diuen que no toleren determinades coses, esperen, en un futur, que aquestes coses no es produeixin tan sovint.
D'acord. A veure.
Ja no parlo de dir que no es produeixin mai més, com deies tu. Si els pares diuen no tolerem les paraulotes, clar, no poden pensar que no n'escoltaran mai cap més.
Exactament.
Però aleshores com poden reaccionar el dia que en tornin a escoltar?
A veure,
si acaben de dir que no toleraran paraulotes.
D'acord. Però diríem, entre el dir i el moment aquest en què torni a passar, han d'haver passat més coses. S'han d'haver dit més coses. S'ha d'haver escoltat més coses. No? És a dir... És a dir,
coses que serveixin per equilibrar la balança de la consideració davant d'una situació semblant que pugui plantejar-se en el futur. Si entre una paraulota d'un dia i una paraulota al cap de dues setmanes han passat coses pel mig que han demostrat...
Aquí estem.
D'acord. Que aquí s'ha avançat.
Efectivament.
D'acord.
Per exemple, que els pares comprenen una mica més què és aquest estat en què arriba el
nano. És a dir, que el valor de la paraulota no serà el mateix perquè al mig hauran passat coses que hauran ajudat a contextualitzar una mica la posició.
Sí. I probablement ja em dir-li, escolta'm, ui...
No vam quedar
se m'ha escapat, se m'ha escapat.
Un altre clàssic.
Ja és una... que no se t'escapi. Perquè... diríem, perquè la qüestió, si no és com
aquest
una
és un
qüestió...
joc complicat,
complicadíssim.
Tirar la pilota, tornar.
Perquè el difícil és també acostar-se al nano i intentar, és a dir, perquè si no, si queda en que a mi no m'agraden les paraulotes, a mi no m'agrada tenir un fill que digui paraulotes, és jo, me, mi, conmigo, que és fantàstic, però el nen queda òrfan. Aleshores, la qüestió és com acostar-se. Què està dient amb la paraulota? Per què? Què li està passant? No? Més enllà de que la forma no sigui l'adequada, quin és el fons de la situació? El sap el nano, per exemple? Sap per què ho fa? O què li passa? Bueno, doncs perquè potser es poden fer coses. Diu, no és que jo quan surto de col·legi... Perquè hi ha pares adolescents que et diuen jo és que fins a que no arriba a casa i no menja alguna cosa, no li parlo. Puja el cotxe, anem en silenci. Abans, diuen unes bronques, però se la fotia a l'adolescent, al pare o a la mare, perquè fa una mala ombra horrorosa, passa mort de gana. Doncs ja està, doncs no parlem. I un cop menja, ja està. Ja, ja se'l pot parlar. Deixa'l menjar una estona, eh? Tampoc l'interrompeixis.
Com aquells que fins que no han esmorzat no són ningú.
Exactament. Deixa-li que faci el seu cafè, no? Després ja podràs parlar bé.
I abans no digui res.
I abans no digui res.
Sí, ja passa de grans, això també.
Amb la qual cosa, diríem, ja no és només no diguis paraulotes, sinó que també promovent una certa adequació perquè no es produeixin. És a dir, no només t'exigim, també et donem. No és pura exigència, és, diríem... són fites, són coses a aconseguir.
I això és una qüestió de temps.
Això és una qüestió de temps, és una qüestió de vincles, no? De tenir una vinculació que permeti que aquestes coses es parlin, es sopesin, es considerin, es comprenguin.
Una qüestió final que té relació també amb aquest poder de seducció que deies al principi. Se serà més tolerant o es pot arribar a ser més tolerant amb un fill que amb l'altre? O, en virtut d'aquesta connexió, hi haurà un fill que entendrà les coses més aviat o que acceptarà els raonaments més aviat i que se'ls aplicarà més aviat que un altre?
En general, hi ha diferències entre els germans. És en funció de moltes coses. De la connexió, per una banda, i dels llocs ocupats. Si un lloc ja està ocupat, no? El de fer cas, el de fer ràpid, doncs aquest no. Sí, de vegades sí, és un intent de trobar...
Si un germà ha ocupat el lloc de fer cas, l'altre no l'ocupa. No intentarà fer més cas que l'altre.
No
és allò de dir, a veure, qui pot fer més cas... I
a veure podria ser, i això és una competència més ferotge, però normalment, que si això ja està ocupat, és un que no es preocupa de fer-ho ràpid, sinó que ho fa no sé, a la seva manera.
D'acord.
I és una forma d'obtenir un reconeixement divers de l'altre.
Seguirem amb aquest fil, però una de final. Perdonin ara. Si un nen diu collons, impressiona menys que si una nena diu collons. Els pares els atabala més si són les filles les que... diguem-ne, fan servir determinat tipus de llenguatge? Passa això?
Està bé, és una bona pregunta. Deixem obert per no entrar en sí o
doncs
no.
Doncs a veure si en determinades situacions o determinades expressions formals o determinades maneres de comunicar impressionen més els pares.
És que jo et diria, si ho posem en termes socials, una senyora renegant i un senyor renegant, quin efecte produeixen el mateix efecte?
Bona pregunta, també.
En un partit de bàsquet, uns pares renegant o unes mares renegant, diem, Fiddler! Com senta?
Bona pregunta, també. Ens quedem amb aquestes dues, doncs. El divendres que ve hi tornem. Roland, gràcies. Sisplau. Des del Centre de Reeducació de Vito, al carrer Pau Barraveig, número 16.